El día a punt. Amb Òscar Martínez.
Anna Moner, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Òscar Martínez.
Avui recordarem uns fets del passat a partir d'una notícia que es va publicar fa uns dies. Una notícia que tenia com a protagonista un dels vaixells més mítics de la història, el Titanic.
Així és. La setmana passada vaig descobrir un projecte que ja fa uns 6 anys que s'està gestant. No sé si saps que a l'interior de la Xina hi ha una rèplica de mida real del Titanic que està quasi preparada per a rebre turistes en un parc temàtic anomenat Titanicland.
Alguna cosa he llegit sobre el parc temàtic xinès dedicat al mític transatlàntic i també em va cridar l'atenció. L'impulsor és un empresari xinès.
Su Shaojun. Cal ressaltar que el valor d'aquest projecte és de 10 milions de yuans, però prou més de 1.000 milions de dòlars i que la inauguració està prevista per a finals d'enguany. A la ciutat de Xinjiang, situada al sud-oest del país, 4 grues s'eleven al costat del riu Xijiang i un eixam d'obrers treballa contrarrellotge al voltant del buc d'un vaixell gegant, que és una rèplica exacta del Titanic.
Sí, una còpia del cèlebre vaixell que va naufragar fa més d'un segle a l'oceà Atlàntic i que va causar la mort de més de 1.500 persones, entre passatgers i membres de la tripulació.
Sí, és una còpia a mida real que no navegarà, ja que romandrà ancorada en el riu, al costat d'un museu que recordarà el tràgic enfonsament.
No navegarà, serà un hotel de luxe atracat al moll.
Exacte. El vaixell lluirà a la popa les 5 estrelles grogues sobre fons vermell de la Xina i estarà permanentment amarrat en un moll del riu Xijiang, a la província de Sichuan. Estigui pronunciant
sí,
el xinès.
Vamos, el xinès
millor que
mandarí, si és mandarí, que no ho sé, perfecte.
I tot estarà a més de 1.000 quilòmetres de la mar. La nau està construint-se a partir dels plànols de l'Olímpic, el vaixell bessó del Titanic, i pretén convertir la zona en què s'ubicarà definitivament, el comtat rural d'Eigen, en una destinació turística de primera categoria.
És a dir, la tragèdia que va causar la mort de més de 1.500 persones donarà peu a un parc temàtic en què la rèplica exacta del vaixell es convertirà en una atracció.
Un hotel suntuós que promet emocions fortes.
Un projecte molt ambiciós, tot i que en realitat es tracta de traure diners d'una de les tragèdies marítimes més grans que hem conegut.
Sí, pretén despertar el gegant fantasma de les profunditats de la mar. Su Shaojun, el president de l'empresa, va dir en la presentació del projecte a Hong Kong: "El Titanic va ser un gran vaixell i volem tornar-lo a la vida. Servirà no només per commemorar els fets, sinó també per donar a conèixer altres aspectes relacionats amb l'enfonsament. Serà un viatge que ningú oblidarà." Sens dubte, d'això depèn en gran mesura la viabilitat de l'empresa, perquè el pressupost s'ha disparat. La xifra supera àmpliament el que va costar construir el transatlàntic original.
Copiar fidelment tots els detalls del vaixell original, un transatlàntic de luxe, sí, és un procés llarg i car, sobretot.
Sobretot, els 700 treballadors que intervenen en el projecte manipulen més de 20.000 dibuixos que mostren amb exactitud tots els detalls de l'Olímpic, el vaixell bessó del Titanic. Les mesures del pseudo transatlàntic seran les mateixes: 269 metres d'eslora, 28 metres de mànega i 31 metres de puntal, és a dir, d'altura, l'equivalent a un edifici d'11 pisos. A més, es respectarà la ubicació de cadascuna de les estances, incloent-hi la piscina, la pista de ball, el menjador, l'oficina del telègraf, les cabines de luxe...
Pel que dius, la intenció és reproduir-ho tot, fins als detalls més insignificants.
Des de la impressionant escala per la qual s'accedia al menjador principal fins als poms de les portes, des de les fastuoses cabines de primera classe fins a les sales comunes de tercera. Tot. Mobiliari, decoració, absolutament tot. També hi haurà una màquina de vapor en funcionament per tal que els visitants tinguin la impressió de navegar realment per la mar.
Bueno, han pensat en tot. No hi ha cap diferència respecte de l'original?
El Titanic xinès només es diferencia de l'original en els materials de l'estructura principal, en la qual s'han utilitzat unes 50.000 tones d'un acer més resistent. Sobretot també es diferencia en les mesures de seguretat que estan adaptades a les exigències actuals i en el fet que cap dels 1.500 clients que podrà acollir diàriament haurà de patir les espartanes condicions de tercera classe.
Home, clar, ningú paga per viure una experiència així, tots amuntonats a les sales comunes del vaixell, però bueno, mai se sap.
Ara ho has dit, mai se sap. Continuem perquè este singular hotel encara en reserva més sorpreses, moltes més.
No sé per què. Ara arriba la part estrambòtica del parc temàtic que hi trobaran els visitants.
Abans de pujar al vaixell, els turistes, que hauran d'anar vestits amb la indumentària de l'època, faran el trajecte que es conduirà als peus del vaixell en un minibús acompanyats de la mítica banda sonora de la pel·lícula.
Bueno, anem a veure. Has dit que més d'un miler de xinesos viatjaran cada dia fins al vaixell en un minibús disfressats a la moda europea de principis del segle XX i sentint Celine Dion?
He dit. És tot una mica estrafolari, ja ho sé, però la inoblidable experiència que prometen els promotors del parc no acaba així. També hi haurà una cerimònia típicament britànica de benvinguda en la qual se servirà als visitants el mateix menú que van sopar els passatgers del Titanic aquella nit fatídica.
Vale, no m'ho digues. També hi haurà orquestra, els músics del Titanic, i evidentment tocaran les mateixes peces amb què la famosa orquestra del Titanic va amenitzar el sopar de la nit del naufragi.
Sí. Veig que connectes molt bé amb la mentalitat dels empresaris xinesos.
Absolutament. Posats a recrear el que va passar aquella nit, bueno, per curiositat. Quant hauran de pagar les persones interessades a passar una nit en este peculiar hotel? Que no sóc jo, ja t'ho dic.
No, jo tampoc. El preu dels passatgers va en consonància amb el que s'ofereix. El més barat costarà 2.888 guants, uns 430 euros, però la factura, depenent dels complements triats, podrà augmentar fins als 43.000 euros. Un import que inclou una medalla commemorativa d'or pur, guardaespatlles o la possibilitat d'interpretar en privat seqüències com la del retrat, la seqüència en què Kate Winslet posa nua per a Leonardo DiCaprio.
Bueno, no pot ser.
Sí, sí que
és un programa dissenyat per estimular l'extravagància i les fantasies d'un bon grapat de nous rics xinesos.
Sí, 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 sobretot les fantasies. Encara que des de l'empresa asseguren que la seva intenció és arribar a un públic global, el fet que el web estiga només en idioma xinès revela el veritable interès. Això sí, els promotors, conscients de les protestes i les reaccions que hi desperten projectes tan grandiosos i de la lluita contra la corrupció que ha llançat el president Xi Jinping, han anunciat que donaran part dels seus beneficis a un fons destinat a les víctimes de naufragis, com el que fa 5 anys va deixar més de 440 morts a les aigües del riu Yangtze.
Bueno, els empresaris que han apostat per aquest projecte tenen clar que hi ha milions de xinesos disposats a pagar a canvi de gaudir dels mateixos luxes que es permetien els milionaris europeus de principis del 20.
Disposats a compartir les sensacions plaents i les ruïns. No oblides que al principi he comentat que l'hotel Titanic promet als seus clients emocions fortes.
Bueno, no em digues que també pensen fer espectacle del moment del naufragi.
Increïble, veritat. Doncs sí, a bord del pseudo Titanic els clients naufragaran cada nit. Quan compren el passatge, se'ls assignarà, segons la quantitat pagada, el paper que hauran d'interpretar. D'esta manera passaran a formar part del repartiment del que sembla una peculiar teatralització de la pel·lícula que el 1997 va dirigir James Cameron. Música, sopar de gala, ball... Aleshores, un complex sistema que combina mecanismes hidràulics i efectes de llum i de so recrearà el moment en què el Titanic va xocar contra un iceberg. De fet, han anunciat que per a la cerimònia d'inauguració volen convidar Jack, Leonardo DiCaprio, Rose, Kate Winslet i James Cameron, el director de la pel·lícula.
Bueno, he de confessar que quan has començat no pensava que la notícia de la reproducció del Titanic donaria tant de sí. És impressionant, però dir una altra cosa.
Sí, de vegades no parem atenció a determinades notícies. A veure, si relacionem unes notícies amb altres, podem descobrir històries fascinants i inoblidables.
Què vols dir?
Que la notícia sobre el Titanic xinès em va recordar una altra en què es feia referència a un documental titulat El 6, un documental dirigit per Arthur Jones i Steven A. Banker, produït per James Cameron i estrenat el passat 16 d'abril als cinemes de la Xina. Un documental que explica la veritable història de 6 nàufrags del Titanic que no van tindre un futur gens fàcil.
Els 6, un títol curiós. Pel que has dit, el documental s'ha estrenat un dia després que es compliren 109 anys del naufragi del legendari transatlàntic. Per què s'ha estrenat primer als cines xinesos?
Perquè el 6 explora la desconeguda història dels 6 passatgers xinesos que van aconseguir sobreviure a l'enfonsament del Titanic. 6 homes que van desaparèixer de la història fins ara. El documental posa el focus sobre les seues identitats i revela uns fets que van més enllà de la tragèdia del Titanic. Es tracta d'un relat forjat per la discriminació racial i la política antiimmigratòria que en l'actualitat ha pres una ressonància particular arran dels recents atacs i abusos contra ciutadans d'origen asiàtic als Estats Units a causa de la pandèmia.
Bueno, molt interessant. No conec el documental. Tampoc havia sentit parlar dels supervivents xinesos del Titanic. Crec que valdrà la pena saber què va passar l'abril del 1912.
El 10 d'abril de 1912, no podia posar una altra banda sonora, el Titanic, anomenat l'insubmergible, va salpar de Southampton, Anglaterra, en direcció a Nova York en el seu viatge inaugural. Cinc dies després, el vaixell dels somnis, com diu el personatge de Kate Winslet en la pel·lícula, es va enfonsar en les fredes aigües de l'oceà Atlàntic i van morir 1.500 persones de les 2.208 que hi van embarcar. 8 passatgers eren xinesos, 2 dels quals van morir la nit del naufragi.
I dius que els 6 passatgers xinesos que van aconseguir sobreviure van topar de cara amb el racisme. Qui eren aquests homes? Qui eren els protagonistes del documental produït per Cameron?
Els 8 homes xinesos que van embarcar al Titanic havien treballat anteriorment en vaixells de càrrega que viatjaven pels ports d'Europa. Aquell 10 d'abril del 1912 van pujar al flamant transatlàntic amb un passatge únic de tercera classe en el qual apareixien escrits els 8 noms. Per cert, un passatge que encara es conserva.
Per tant, eren mariners de professió que anaven a Nova York a buscar treball. Llavors, va córrer el desastre. 2 d'ells es van ofegar i els altres 6 van salvar la vida. Com van sobreviure?
Unint-se. L'evidència suggereix que els passatgers xinesos van treballar en equip per tal d'escapar de la seva cabina i eixir a coberta. 5 d'ells van pujar a un bot salvavides, 2 van morir ofegats...
5 i 2, 7.
Sí.
Què va passar amb el que feia 8?
Com hem vist tots en la pel·lícula de James Cameron, només un dels bots salvavides que van aconseguir fugir del naufragi va tornar a buscar els possibles supervivents. Quan els passatgers que anaven en aquell bot es van aproximar a les restes del naufragi, enmig de la foscor van descobrir un jove xinès aferrada a una porta de fusta que tremolava de fred.
Això em sona molt. És el que passa en la pel·lícula de Cameron. És l'escena en què troben Rose en l'aigua entre les restes del naufragi.
Sí, és un dels moments més lacrimògens de la història del cinema. Sí. De fet, la pel·lícula Titanic de James Cameron contenia una escena que durava apenas 30 segons en la qual apareixia un passatger xinès que sobrevivia sobre una porta al mig de l'oceà. Una escena que Cameron va decidir eliminar.
Això significa que James Cameron coneixia aquesta part de la història.
Segons va explicar el director, el rescat de l'àvia del supervivent xinès va ser la inspiració per a l'escena final de Jack i Rose. De fet, 23 anys després d'estrenar Titanic, James Cameron ha produït el documental El 6 perquè sempre l'ha fascinat la història de l'home que van trobar surant en l'àvia.
I qui era este home?
El seu nom era Fang Lang. Uns anys després del rescat, una de les passatgeres supervivents va explicar que quan el van trobar entre les restes del vaixell, l'oficial a càrrec del bot salvavides es va negar a rescatar-lo i es va referir a ell pejorativament com japo. Segur que està mort i si no és així, més val la pena que salvem altres persones que un japo, va dir. Afortunadament, la resta de passatgers el van convèncer per ajudar-lo, va sobreviure al Titanic, que va ser una experiència molt traumàtica, però la miraculosa supervivència dels 6 nàufrags xinesos no va suposar el final del seu calvari.
Què vols dir? No van rebre el mateix tracte els supervivents, el mateix tracte que els supervivents occidentals?
No, en absolut. La resta de supervivents occidentals van ser allotjats en hotels locals o tractats en hospitals de les seues lesions i els 6 xinesos van haver de passar la nit al bot salvavides i l'endemà van ser traslladats al vaixell que s'havia de portar lluny dels Estats Units. És a dir, 24 hores després de la seva arribada a l'estació d'inspecció migratòria a l'illa d'Ellis, a Nova York, van ser expulsats del país a causa de l'acte d'exclusió xinesa, una polèmica llei que prohibia la immigració de ciutadans xinesos als Estats Units.
Bueno, un tracte lamentable. A pesar del naufragi, hi havia supervivents de primera, de segona i de tercera classe, també.
Pitjor encara, perquè se'ls va acusar de viatjar il·legalment al Titanic, se'ls va qualificar de polissons, es va ignorar que havien pagat el seu passatge, no se'ls va donar l'opció de quedar-s'hi i a més d'obligar-los a marxar l'endemà mateix van romandre detinguts sota custòdia fins que van abandonar el país.
I on els van enviar? Has dit que feia anys que treballaven en vaixells europeus.
Rebutjats pels Estats Units, els 6 homes van ser enviats a Cuba. Els van embarcar al vaixell Aneta i com a mesura temporal els van portar en direcció al Carib perquè treballaren com a mariners en naus que transportaven fruita. Poc després, els 6 supervivents es van traslladar al Regne Unit perquè allí necessitaven mà d'obra, ja que bona part del personal naval britànic havia sigut reclutat per l'exèrcit durant la Primera Guerra Mundial.
Per tant, van tindre l'oportunitat de refer les seues vides al Regne Unit?
No exactament. Un d'ells, Sean Shipp, va patir constants problemes de salut després de la fatídica nit i finalment va morir de pulmonia el 1914. Va ser sepultat en una tomba sense nom en un cementeri de Londres. Els altres 5 van treballar junts al Regne Unit fins al 1920, quan el país va patir una recessió durant la postguerra. Alguns s'havien casat amb dones britàniques i havien tingut fills, però una vegada més la política antiimmigratòria els va forçar a abandonar el país sense previ avís i es van veure obligats a abandonar les seues famílies. Ja Lam va ser deportat a Hong Kong, Lin He a Calcuta, Li Bing va emigrar a Canadà i Fang Lang...
L'home que van trobar agafat una porta de fusta, el Leonardo DiCaprio xinès.
Sí, el mateix. Fan Lang, que era un supervivent nat, després de treballar de mariner durant uns quants anys en la ruta entre el Regne Unit i Hong Kong, va decidir tornar al país d'on l'havien expulsat l'abril de 1912 i es va convertir en ciutadà dels Estats Units.
Tenia un assumpte pendent. Mentre la resta de supervivents del Titanic van ser elogiats per la premsa, els xinesos rescatats van ser maltractats i esborrats de la història.
Sí, en els articles que van cobrir l'enfonsament del Titanic els van nomenar de passada i més hauria valgut que no ho hagueren fet.
Sí, els van etiquetar de polissons.
Se les va acusar de viatjar il·legalment al Titanic com a polissons, de saltar-se la cua per pujar als bots salvavides disfressats en roba de dona i d'amagar-s'hi sota els seients. Però la investigació de l'equip de producció del documental, el CIS, ha demostrat que aquestes acusacions eren falses. La reconstrucció dels bots salvavides desmunta aquesta teoria perquè es veu que no era possible amagar-se sense ser vist. A més, un historiador especialitzat en el Titanic ha afirmat que no existís cap prova que demostri que els supervivents xinesos es van disfressar de dones.
En resum, els 6 supervivents xinesos van rebre un tracte discriminatori per part del govern i de la premsa dels Estats Units, un tracte lamentable que aquest documental ha volgut reparar 109 anys després del fatídic viatge.
Sí, és que eren l'estereotip perfecte de l'immigrant il·legal. El CIS projecta llum sobre les identitats i les vides d'estos 6 homes, un relat que repetís contínuament per tot arreu i que darrerament ha pres una ressonància particular als Estats Units com a conseqüència dels atacs comesos contra persones d'origen asiàtic durant la pandèmia, escopinades, insults, pallisses. Recordem que Donald Trump repetia sense treva allò del virus xinès.
Així també, algú. Bueno, té raó.
Sí, sí.
Els actes d'odi contra la comunitat xinesa als Estats Units han augmentat molt, insults i pallisses a persones d'origen xinès que han nascut als Estats Units. Persones que, a pesar del maltractament rebut, segur que es consideren ciutadans nord-americans de ple dret.
Sí, clar, com per exemple el fill de Fan Lang, l'home que va sobreviure al Titanic agafat a la porta de fusta. Fixa't fins on arribava i arriba la pressió racial contra els xinesos que el fill de Fan Lang, que va néixer a Milwaukee, a l'estat de Wisconsin, 40 anys després de l'enfonsament del Titanic, no va saber absolutament res de la terrible experiència viscuda pel seu pare en l'insubmergible durant dècades.
No, dius que no li va contar al seu fill que era un dels supervivents del Titanic?
Mai, ni a ell ni a la seva mare. De fet, Fan Lang va faltar el 1985 als 90 anys d'edat i va ser 2 dècades després quan un membre de la família li va dir que el seu pare havia sobreviscut al famós naufragi.
Molts fets del passat, com ara estos, mostren clares connexions amb actituds actuals.
Sí.
Com hem vist l'augment d'atacs racistes contra membres de la comunitat asiàtica als Estats Units en els últims mesos, no han sorgit del no-res, no es generen de manera espontània.
No, no, venen de lluny. El documental sobre els 6 supervivents xinesos del Titanic i el calvari que van patir és un trist recordatori. Són testimonis del passat que ens conviden a reflexionar en l'actualitat. Ens recorden que ens enfrontem a problemes que ja existien fa més de 100 anys. Només cal que algú senga l'espurna perquè l'odi latent es manifeste. Com diu el fill de Fan Lang en el documental, si no coneixes la història, es repetirà.
Ara que sabem tot el que van patir aquestes persones després del naufragi, encara em resulta més sorprenent el projecte que està a punt d'inaugurar-se a la Xina, la reproducció exacta del Titanic.
Una recreació del vaixell en la qual els visitants, tots xinesos, es disfressaran i actuaran en la representació de la catàstrofe com si foren milionaris occidentals. Quina ironia, veritat.
Sí, molt interessant. Penses que ja ho saps tot sobre la tragèdia del Titanic? Sempre hi ha alguna cosa nova.